Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears és el territori de l'Estat més exposat a la pressió internacional sobre l'habitatge. Segons dades del Col·legi dels Notaris, gairebé 4 de cada 10 habitatges venuts les darreres dues dècades a les illes varen ser comprats per no residents. Aquesta realitat dificulta l'accés a un domicili per a la població local. Jaime Palomera és cofundador del Sindicat de Llogateres.
Si les administracions no vetllen per protegir la població resident, doncs aquesta població resident cada cop trobarà més difícil poder viure a casa seva, al seu barri, a la seva ciutat.
És dilluns, dia 8 de desembre. I avui també hem de parlar d'un nou rècord en la compra d'habitatges per part de persones jurídiques, és a dir, d'empreses i de societats.
El darrer informe del Consell General del Notariat revela que les societats i empreses compren cases cada vegada més grans i cares com a inversió. Els edificis comprats a les Illes Balears són els més cars de tot l'Estat. Municipis com Esporles o Pollença fan feina per poder fixar un preu màxim per al lloguer.
I dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Sant Antoni de Portmany, Eivissa.
Va ser ahir al capvespre en xocar dos vehicles. Els ferits són un jove de 19 anys i un home de 66. El segon estava més greu i va ser traslladat amb politraumatismes a l'Hospital de Can Misses.
I darrer dia avui del Pont de la Puríssima, una jornada amb molt de moviment als aeroports de les Illes.
Operaran més de 400 vols, una vuitantena menys que l'any passat. L'aeroport de Palma és on s'ha programat més vols, en 294.
Per cert, que Son Sant Joan opera ara amb normalitat malgrat la boira que des d'aquesta matinada s'estén al sud i a l'interior de Mallorca. La EMM manté l'avís groc activat per boira fins les 9 del matí aquestes dues zones de Mallorca. Miquel Salamanca, bon dia. Quina
bon
previsió
dia.
Del
boira
temps
tindrem avui? Boira es passa avui de matí a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca, també esperant boires a altres punts del territori. Aquestes boires s'haurien d'esvair així com passin les hores, però en qualsevol cas podrien ser presents fins a mitjan de matí, sobretot en el cas de Mallorca. Boires que després, a partir d'aquestes pròximes hores, s'aixecaran en forma de núvols baixos, faran una miqueta la guitza, sobretot a punts d'interior, però no impediran que el sol en general llueixi a partir de migdia. Altra vegada haurem de parlar de temperatura impròpia per a ser un mes de desembre, amb valors que podrien superar els 20 graus, sobretot a Eivissa i a Mallorca. Pot ser no tant a la resta. En definitiva, poca novetat a la vista per avui i poca novetat per aquests pròxims dies, perquè la veritat és que mentre continuï l'anticicló aquí a la Mediterrània Occidental, no han d'esperar grans canvis en la situació meteorològica.
Atenció també si heu de circular a primera hora del matí per carretera, ja que les carreteres, la via pública es pot veure afectades per la boira en aquestes zones, a la zona sud de Mallorca i també a l'interior. També hi haurà un tancament de carreteres a prop de Montuïri, la carretera de Pina, de Sant Fornès, el camí de Sant Pastor i la carretera de Lloret per mort d'una carrera a Montuïri. Pel que fa als esports, avui parlam de la Lliga i del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Reial Mallorca acabarà aquesta jornada fora de les posicions de descens i ho farà gràcies en part a la victòria de l'Elx davant el Girona per 3-0. Tot i que encara s'ha de jugar o se suna llevant avui vespre, la sorpresa de la jornada l'ha protagonitzada el Celta. El conjunt de Claudio Giraldez va guanyar per 2-0 el Reial Madrid al Bernabéu. I pel que fa a la segona federació, 4 victòries i una derrota és el balanç dels equips balears aquesta jornada. La derrota per part del Porreres es va produir al derbi contra l'Atlètic Balears per 1-0. L'Andratx i la Societat Esportiva Eivissa varen sumar 3 punts contra Olot i Torrent, respectivament, i el Poblense, que va guanyar 3-0 a l'Atlètic Lleida, continua líder.
I són ara les 8 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
És amb diferència el territori de l'Estat amb una major presència de compradors estrangers en el mercat immobiliari. Gairebé 4 de cada 10 habitatges venuts les darreres dues dècades varen ser adquirits per no residents, segons dades del Consell General del Notariat. Aquest percentatge situa l'arxipèlag juntament amb altres zones costaneres com un dels punts més exposats a la pressió internacional sobre l'habitatge, una realitat que fa anys que dificulta l'accés a un domicili per part de la població local. Ens ho explica Victòria Morell. Balears és una de les zones més cares per comprar habitatge amb preus que superen els 3.100 euros per metre quadrat en compres d'empresa i els 2.500 euros en compres de particulars. Tot i que la majoria d'operacions les fan residents, el pas creixent d'empreses i compradors estrangeres està reduint l'oferta i fent pujar els preus. La bretxa entre el que demanen els venedors i el que poden pagar els locals no para d'eixamplar-se, agreujant l'accés a l'habitatge. Jaume Palomera és cofundador del Sindicat de Llogaters i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
El 38% dels habitatges han estat comprats per estrangers no residents. El que estem veient és que la població local, la gent que hi viu, està intentant competir amb persones que ni tan sols viuran en aquelles cases amb un gran poder adquisitiu. I això és impossible. Si les administracions no vetllen per protegir la població resident, doncs aquesta població resident cada cop trobarà més difícil poder viure a casa seva, al seu barri, a la seva ciutat.
La dificultat per accedir a l'habitatge s'intensifica especialment entre els joves que ja no poden assumir una compra i es veuen obligats a viure de lloguer. La demanda ha crescut un 150%, mentre l'oferta cau fet, que ha encarit els preus més d'un 13% en un any. Pau Montserrat és economista.
És difícil comprar per viure. És a dir, és qui demana hipoteca, no és que hi hagi més gent que vulgui invertir que vulgui comprar, sinó que els qui vol invertir té més capacitat d'accedir a la compra, a tenir una hipoteca i poder comprar, que és qui vol comprar.
El problema s'arrela en el canvi de paradigma postcrisi del 2008. Molt d'habitatges perduts per famílies van passar a mans d'inversors que ara compren el comptat i utilitzen els pisos com a actius, fent impossible competir amb ells. Palomera proposa limitar el desviament de milers de pisos cap al lloguer turístic o de temporada, un mercat que, segons diu, hauria de destinar-se prioritàriament a residents.
L'administració pública, ja no només des d'una perspectiva del dret a l'habitatge, sinó de l'urbanisme, està obligada a intervenir per preservar la cohesió urbanística i evitar la dispersió territorial. És a dir, que tot això que explico ara és perquè la gent entengui que des d'un punt de vista jurídic, l'administració, els governs, tenen obligacions i responsabilitats i si han d'intervenir al mercat, doncs ho han de fer. És a dir, no poden posar-hi excuses.
Els experts exigeixen mesures urgents per garantir que l'habitatge torni a ser accessible per als residents i no un actiu especulatiu fora de l'abast de la majoria de famílies.
Una reivindicació que ressona a Pollença, on és impossible llogar o comprar un pis segons els veïnats.
Nosaltres aquí no lloguem, no podem ni comprar ni llogar. De fet, tot aquest carrer és d'immobiliaris i és per guiris, perquè nosaltres no tenim la disponibilitat econòmica. I jo fa per almenys 2 anys que estic cercant per poder llogar. Encara he vist com un pare i ma mare.
Me parece un disparate. Yo hace tiempo ya que estoy buscando un lugar para mudarme y es que es elegir entre poder vivir un poco o simplemente es vivir para pagar un alquiler, una vivienda.
L'Ajuntament hi vol posar ara fil a l'agulla, vol declarar el municipi zona de mercat residencial tensat, la qual cosa permetria posar un topall als preus, una eina que reconeix la llei estatal d'habitatge i que també reclamen Esporles, Inca i el Gaida.
A les immobiliàries del municipi no manca oferta de venda, però els preus no són accessibles per a economies dins la mitjana. El mateix passa amb els lloguers, la majoria a partir de 1.400 euros mensuals. Tot i que el govern ja ha dit que no és favorable a la declaració de mercat residencial tensat, que permet la llei estatal, el Val de Pollença, Martí Marc, hi insisteix.
L'únic que demanen nosaltres és que ens deixin fer aquest estudi perquè tindrem una radiografia de la realitat i ens podem de fer mesures. I ho volem fer el govern. No volem contra el govern. Anem a favor de la ciutadania de Pollença, res més. I jo lament la resposta taxativa de la presidenta de govern perquè no dona ni possibilitat de poder parlar.
No és l'únic municipi de Mallorca que creu que la declaració de mercat residencial tensat és necessària. Inca aposta per recórrer també aquesta figura per posar un topall al lloguer i el mateix reclamen Esporles i el Gaida.
Precisament a Pollença, en concret, el Port és un dels municipis on el govern preveu construir nous habitatges públics, 25 en total.
Segons ha anunciat aquesta mateixa setmana el govern, s'estan tramitant 47 promocions que sumen 1.213 habitatges nous, una xifra que suposa un augment de prop del 50% del parc actual de Calibadi. Estaran destinats a residents que duguin a les illes com a mínim 5 anys i en preferència per als residents de cada municipi.
Tot això, una part del parc immobiliari queda en mans de persones jurídiques, és a dir, d'empreses, de societat o de fundacions. L'any passat es va batre un rècord i les operacions de compra suposaren el 14% del total a les Balears per damunt de la mitjana nacional.
Són cases més cares i més grans que les adquirides pels ciutadans. Parlam de 2.347 euros al metre quadrat de mitjana per immobles d'uns 136 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta compravenda, i de segons els notaris, que tenen tenen fons d'inversió, activitat econòmica o gestió d'actius, ho explica Daniel Arenas, president de l'Associació Balear d'Immobiliàries Nacionals i Internacionals.
Compren una vivenda, generalment una casa, i la compren amb una societat, i després aquesta societat té accions o participacions i les venen a diferents clients que després poden venir a usar aquesta casa determinades setmanes a l'any. També hi ha alguns clients que es demanen cases que estiguin en venda amb llicència de lloc vacacional.
Les persones jurídiques s'han fet amb immobles d'uns 130 metres quadrats de mitjana, han pagat 3.137 euros al metre quadrat, uns 1.000 euros per damunt de les operacions realitzades per particulars.
I avui és el darrer dia del Pont de la Puríssima, una jornada amb molt de moviment als aeroports de les illes. Operaran més de 400 vols, una vuitantena manco que l'any passat.
I l'aeroport de Palma funciona amb total normalitat, malgrat i la boira espessa que s'escampa a la zona des d'aquesta matinada. En aquest aeròdrom, on s'han programat més operacions per avui, 294, mentre que n'hi haurà 74 a Eivissa i 36 a Mahó. En total, però, els aeroports de les illes han operat durant tot el pont 1.700 vols, i això és un 3% més que l'any passat.
Aquest pont de la Constitució són molts els que l'han triat per passar-lo a la muntanya. Més de 600 reserves s'han fet als refugis del Consell de Mallorca. En són testimoni, suposen un increment de l'ocupació en més d'un 11% respecte de l'any passat. Anaïs Faner.
L'ús d'aquestes instal·lacions és més comú de cada vegada i aquest cap de setmana llarg viu a la seva temporada alta. El refugi de Son Amé, a prop de Lluc i amb mig centenar de places, té ple durant tot el pont. Xifres que registren a quasi tots els refugis de la xarxa del Consell. Joan Benàsser és el guarda de Son Amé.
L'ocupació és màxima, sobretot hi ha moltes de famílies, que en el pont sol ser la normal. Ara ja les dates dels turistes s'han baixat un poquet, i el que hi ha és molt de gent local d'aquí que ve a fer excursió, passar els ponts, cap de setmana, molt de nins.
I en acabada l'excursió, visita obligada al santuari de Lluc, on roman instal·lat el tradicional mercadet de Nadal, amb música de xeremies i molt d'ambient.
Solem venir cada any, el que ja fa dos anys que ens ha de quedar-nos aquí tot el cap de setmana per aprofitar aquest ambientillo.
Hem vingut des de València, hem vingut a visitar Lluc, que a mi sempre m'havia fet il·lusió, i avui ens hem trobat, doncs és que encara no sabem el que és, este mercadet, no sé, sorpresa, millor.
Cada any solen venir. Normalment la Salle sempre s'ha demanat molt el feller el monó, i és el que sempre hem aconseguit fer i sempre intentant fer amb aquestes coses.
El mercadet continua avui obert amb un madlem vivent que respira de la tradició pagesa del segle XIX.
I 56 caravanes s'han omplert Sant Elm en una nova trobada de caravanistes durant aquest pont i han participat famílies de Mallorca decidides a viure un oci més saludable, a prop de la natura i lluny de les pantalles. Escoltam alguns membres de l'associació Caravaning Oasis.
Quan eren joves ja anaven de càmping en tenda de campanya. Y toda esa nuestra vida, pues, que mon nos ha agradado.
Cuatro juegos que hace con los niños, jugamos a dominó, jugamos a bingo y, bueno, pasar unos días tranquilos.
Pausa. Tranquil y disfrutas un poquet, estás relaxat, es más tranquil.
Tota una experiència de convivència, diuen, i sobretot de llibertat i de tranquil·litat amb activitats com campionats familiars de jocs de taula. Javier Fuster.
El objetivo, al fin y al cabo, es demostrar al pueblo que somos un turismo itinerante que hace ocio todo el año y que deja dinero en el pequeño comercio.
I Ciutadella està a punt de tancar el pàrquing de Sacoma. És un aparcament molt utilitzat pels residents. Havia de servir d'estacionament alternatiu a les places eliminades de la plaça d'Esbon, però legalment només pot obrir 8 mesos a l'any. Carles Marcàs.
El de Sacoma és un aparcament que empren els veïns i usuaris de la barriada d'Escavellitos, que ja està molt a prop, però romandrà tancat durant els mesos de gener i febrer. Està ubicat en sòl rústic i, segons la normativa vigent, només pot estar obert 8 mesos a l'any. Molts veïns opinen que s'hauria d'obrir tot l'any.
Sí, ho sabia, però pensava que no el tancarien, que arribaria un moment que no el tancaríem. Una part estaria bé que es pogués obrir tot l'any, perquè sempre hi ha necessitat d'aparcament.
Jo pues, pensava que realment això estaria tot l'any obert, i realment sí que sempre, perquè fins i tot no només, a part de que la barriada que està costa per cá, no només la gent d'aquesta barriada, sinó gent que vol anar al centre i viu fora poble, i en el centre tampoc hi ha puesto per aparcar, i és una bona cosa aquí tenir un aparcament.
Enguany, com que es va inaugurar el juliol, l'aparcament excepcionalment estarà operatiu fins a final d'any, però a partir de l'any que ve només s'obrirà de març a octubre. Sentim l'opinió d'altres veïns de la zona.
Pues sí, l'emprem un poc, perquè sobretot els vespres busquen tothom aparquen en els cas de cantons i sí, l'emprem. Jo el que m'he fixat és que tothom vol anar al centre al màxim a prop, vull dir, en ple estiu no està ni en el 50%.
La gent crec que sí que l'emprem, i ara després que ho havien arreglat que l'hagin de tancar, jo no ho vaig fer.
L'aparcament es va habilitar aquest estiu amb l'objectiu de descongestionar el trànsit de vehicles al centre de la ciutat durant la temporada alta. La realitat és que l'han acabat emprant de manera recurrent els veïns de Ciutadella també durant l'hivern.
Són ara les 8 i quart. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Radio.
I dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Sant Antoni de Portmany a Eivissa. Va passar ahir capvespre en xocar frontalment dos vehicles.
Un d'ells era un cotxe descapotable i l'altre un turisme. Els ferits són els conductors dels dos vehicles, un jove de 9 anys i un home de 66. El segon va resultar ferit més greu i va ser traslladat amb politraumatismes a l'Hospital de Can Misses. El més jove va ser atès per a la clínica Vilas amb pronòstic lleu.
També ha resultat ferit un jove que practicava parapent a Llumajor. Es va precipitar ahir sobre una zona de roques quan intentava aterrar prop del mirador de sa torre.
La persona accidentada va haver de ser rescatada per l'helicòpter del bomber de Milana i varen evacuar-lo en estat menys greu, això sí, en diverses lesions a l'Hospital de Son Espases.
I han estat desmantellades dues plantacions de marihuana palma, una al barri de la Vileta i l'altra a Son Gotleu.
En el primer dels casos, la Policia Nacional ha intervingut en un domicili on es cultivava i es preparava la droga per vendre. A Son Gotleu, els agents han registrat un habitatge i també hi han trobat una plantació il·legal. Els dos responsables de cada una de les plantacions han estat detinguts, evidentment, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.
I dos tècnics d'emergències de les Illes reben formació cada any per part d'un dels batallons de la Unitat Militar d'Emergències. Han parlat amb Ángeles Henares d'Eivissa i en Carlos Cubero, Menorca. Els dos han hagut de passar proves físiques molt exigents per superar aquest curs. Ens ho explica Elena Gregori.
Es preparen pels escenaris més durs, des d'enfondraments amb víctimes mortals a qualsevol emergència greu. Ángeles Henares és agent d'emergències a Eivissa.
Todo el mundo que nos dedicamos a las emergencias deberíamos de pasar por una formación tan complementaria como esta, porque tocamos todo, o sea, tocamos la fase de inundaciones, de terremotos, derrumbes, lucha contra incendios forestales, primero soporte vital básico en caso de que haya una catástrofe, y haya múltiples víctimas, cualquier tipo de catástrofe o emergencia que nos podamos encontrar, la hemos trabajado y hemos hecho práctica.
A Toledo, Carlos Cubero, arribat de Menorca, també va haver de passar dies molt exigents.
Tengo la suerte o la desgracia, para mi suerte, de haber participado ya en la Dana de Mercadal, en la Dana de Valencia, en la Dana de Ibiza, en el incendio de León. Ya tengo... En los dos años que llevo en emergencias, y si hubiese tenido esta formación un poquito antes, hubiese hecho las cosas a lo mejor de otra manera.
Ells dos, junt amb tot l'equip d'emergències de les Illes, es converteixen en essencials per afrontar un risc imminent a l'arxipèlag.
I avui és la Immaculada, patrona d'infanteria dels militars. Aquest cos ha organitzat un acte al quarter Jaume II de Palma. Serà a partir de les 11, s'imposaran condecoracions, es farà una ofrena floral i assistirà la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat de l'executiu central a les Illes, Alfonso Rodríguez. I la Guàrdia Civil ha detingut un home, el Viso de l'Alcor, a Sevilla, com a presumpte autor de la mort violenta i vespre d'una dona de 30 anys que va ser localitzada en un immoble del detingut on havia pres el foc.
La sotsdelegació del govern ha informat que el cos presentava signes de violència per arma blanca, que la víctima no constava al programa Biogent, però sí el detingut, Francisco Toscano, subdelegat del govern a Sevilla.
Hacemos muchas veces recaer directamente en las mujeres la responsabilidad de este tipo de denuncias. Creo que como sociedad nos interpele a todos. Cuando tengamos cualquier tipo de indicio de que alguna mujer puede estar viviendo alguna situación de este tipo, creo que debemos todos responsabilizarnos y acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Recordar-vos que el 900-17-89-89, el 900-17-89-89 és el número de telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Illes Balears, també funciona el 016 a nivell estatal, tots dos estan de servei les 24 hores.
I l'Audiència Provincial de Palma jutjarà aquesta setmana un home acusat de violar una vintena de vegades la seva fillastra menor d'edat a Mallorca. La Fiscalia demana per a ell 15 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual.
Un fet que, segons l'escrit del fiscal, es remunten als anys 2003 i 2004. La víctima tenia entre 9 i 10 anys d'edat. Des de llavors i fins a l'any 2010, durant 7 anys, la va violar una vintena d'ocasions. L'home deia a la Lota que no explicar res a ningú perquè la gent pensaria que estava boja. El judici, en tot cas, començarà dijous.
Són ara les 8:20, canviant d'assumpte. Formentera al·lega contra la derogació de la llei de memòria democràtica per protegir els campaments. L'únic testimoni immoble de l'antic centre penitenciari de Formentera i és un dels pocs que es conserven a tot l'estat, Regina Mayans.
La possible derogació de la llei de memòria democràtica posaria en risc el reconeixement institucional d'espais com la colònia penitenciària d'escampament. Òscar Portes és el president de la institució insular.
Són fer passes enrere i posa en perill algun patrimoni, algun bé d'interès cultural, com pot ser l'escampament a Formentera.
El Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera també considera un error aquest intent de derogació. Artur Parrón n'és membre.
No entenem que una llei que estava feta bàsicament per dignificar unes víctimes i per dignificar el dolor d'uns familiars ara siga derogada.
El Consell de Formentera ja hi ha presentat al·legacions, tot i que veu improbable que pugui arribar a derogar-se.
No creiem que sigui possible, perquè hi ha llei estatal i normativa europea que està per damunt, però de totes maneres, per prevenir, sí que han decidit presentar les al·legacions.
La institució ja té un projecte redactat per recuperar i dignificar la colònia penitenciària d'escampament.
I s'ha d'emprar, sobretot de cara a poder educar a les noves generacions que no saben, si els hi demanem, no saben què va passar allí.
Escampament va funcionar com a presó franquista entre 1941 i 1942 i va comptabilitzar d'haver 58 víctimes mortals, la majoria procedents d'Extremadura i Múrcia.
I Muro ha acollit un festival taurí a la plaça de Toros. La Monumental és el segon esdeveniment des que la plaça ha tornat a funcionar aquesta tardor. A les portes de la plaça, una cinquantena de persones han protestat per demanar que no es facin més esdeveniments d'aquest tipus.
La promotora madrilenya que gestiona les places de Toros d'Inca i també de Muro ha organitzat aquest cap de setmana dues sessions taurines, una al matí i una altra a l'hora baixa, en què s'han programat 11 braus. Es tracta d'un festival taurí d'una categoria inferior a les corregudes de bous convencionals. Jorge Conde és el gerent de les places de toros d'Inca i Muro i Miquel Porqué, president de la plaça de toros de Muro.
Queríamos cerrar la temporada, nos hacía ilusión cerrar la temporada europea con este festejo matutino. Van a participar tanto figuras del toreo como toreros mallorquines, que era muy importante para nosotros que sintieran nuestro apoyo.
Es un festival per, diguem, revitalitzar un poquet aquesta plaça, tirar endavant i apoyar en els toreros mallorquins, que n'hi ha 5 en el cartell, que s'estan, diguem, involucrant en aquest tema i volen desenvolupar aquesta activitat.
A les portes de la plaça de toros de Muro, una cinquantena de persones de diversos col·lectius animalistes s'han concentrat per reclamar la fi de la tauromàquia i també demanar als assistents que no hi entrassen, sobretot amb infants. La protesta ha transcorregut de manera tranquil·la, això sí, els animalistes celebren que la plaça no s'hagi omplert i denuncien que l'empresa organitzadora no ha controlat la venda d'entrades a menors d'edat. Quique Jimeno és el portaveu de l'associació animalista Satia Animal.
en la plataforma online de venta de entradas de esta corrida, pues no hay ninguna forma de contrastar si quien compra la entrada es un menor de edad o un mayor de edad. Por lo tanto, se están vendiendo indiscriminadamente y el control solo depende de lo que pase aquí en esta puerta. Y ponemos en duda de que se esté realizando adecuadamente. Por lo tanto, no nos parece transparente y nos parece, al final, otro motivo más para quejarnos i per deixar en evidència que esto que passa no debería estar pasando.
I encara Mallorca, Montuïri ha celebrat aquest diumenge la Fira de la Perdiu, però sense ocells per mort de la grip aviària. Els caçadors consideren que prohibir les perdius ha estat una mesura exagerada.
Enguany, el guanyador del concurs per triar el caçador que participarà en el Campionat d'Espanya ha hagut de ser, evidentment, per sorteig. Guillem Ferrer, jutge del concurs de reclam de la Fira de la Perdiu.
Pareix que amb una supervisió dels manescals que haguessin ratificat la salut dels animals, se podria desenvolupar perfectament la fira.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem a l'informatiu matí amb més qüestions. Les entitats financeres s'afanen a adaptar-se a la nova normativa europea d'accessibilitat que va entrar en vigor el mes de juny i garanteix a tots els clients utilitzar els productes i serveis de banca de manera autònoma amb independència dels seus coneixements si pertany a un col·lectiu vulnerable o té qualque discapacitat.
A les Balears, totes les oficines de CaixaBank, entitat majoritària a la comunitat, tenen al manco un caixer adaptat i es preveu completar la xarxa abans d'acabar l'any. Sebastià Obrador és el director de la Secretaria Tècnica a Balears en detalla les incorporacions dels nous aparells.
Tota oficina té al manco un caixer disponible 100% accessible, amb lletres més grans, pantalles amb més contrast, ofereixen viatge per bou, tenen teclats en braille. L'altura també, no? Important per estudiants que tenen discapacitat motriu. Jo crec que també aquí afegiria la targeta financera en sistema braille i la puguis entendre quina és. Vale? Jo crec que són pioners.
En cas de no complir amb els requisits mínims, les financeres s'enfronten a sancions d'entre 30.000 euros i fins a 1 milió per les infraccions més greus. Una obligació legal, diu l'advocada Cristina Borrallo, de l'Associació d'Usuaris Financers Asufin, que es pot arribar a tancar el negoci, pot arribar a tancar-se aquest negoci per l'incompliment.
Però hem tingut molt de problemes amb caixers automàtics que hem hagut inclús d'acabar demandant judicialment. Ara ja no és un tema de compromís social, sinó de que obligació legal amb multes de quanties elevadíssimes, inclús de suspensió d'activitats, que és el que també inclou la llei.
També en l'àmbit cultural es fan passes cap a la inclusió universal. El govern impulsa la nova guia d'accessibilitat de l'Institut d'Indústries Culturals, un manual amb recursos i amb propostes adreçades a un ampli ventall de disciplines per avançar cap a una cultura plenament inclusiva. Diana de la Quadra és la directora de l'ICIP.
I a la guia trobareu doncs, des d'una descripció del context actual, dels fonaments de lo que és el disseny universal, el que vol dir inclusió i cultura, tant per l'IFIC com per tots els àmbits i els professionals que varen acompanyar-nos en aquesta experiència, com a propostes, com, diguem-ne, un decàleg de bones pràctiques per als sectors que són àmbit d'actuació de l'IFIC, que, com sabeu, són l'audiovisual, les arts escèniques, les arts visuals, música, podcast i editorial.
Són ara les 8 i 27 minuts, fem un cop d'ull al que destaca avui dia festiu. La premsa, començam amb l'editada de les Illes, Toni, que parla de successos i també d'economia.
I també un poquet de medi ambient, perquè el Diari de Mallorca, per exemple, obre explicant que una planta tòxica i invasora podria fer que l'aigua d'esgorb blau deixi de ser potable. Diu també, però, en titular, que les Golden Visa es disparen abans de que siguin extingides. Són aquests permisos de residència vinculats a operacions immobiliàries, per tant, com vam parlar d'economia. Última hora, per la seva banda, obre en futbol, destaca el titular que demanen 40 anys de presó per un home que tenia la seva fillastra segrestada com a esclava sexual a Algaida. En successos, també OK Baleares, dels digitals, diu que la Guàrdia Civil va irrompre enmig de les carreres il·legals al polígon i també destaca un altre cas de violacions a una fillastra amb manco pena reclamada, en aquest cas només 15 anys. I economia també el Mallorca Diario, que diu que cada balear gastarà el Nadal aproximadament 1.100 euros. Ara Balears, per la seva banda, es demana una vegada més si fa falta habitatge a les Illes Balears, una pregunta recurrent a la portada d'aquest diari digital, i encaixa perfectament amb el titular del periòdico d'Eivissa, anant ja cap a les Pitiuses, que assegura que les empreses compren el 14% de les cases disponibles a les Illes Balears. Dins el mateix tema, el diari d'Eivissa diu que persones sense residència legal perdran la gratuïtat de l'autobús. Ja no basta a partir d'ara que els migrants tinguin el passaport i l'empadronament, farà falta la targeta, i remata el Menorca en aquest cas dient que Colòmbia i el Marroc superen ja el Regne Unit allà en població estrangera.
I la premsa estatal aprofita avui per fer reportatges.
Efectivament, és un dia festiu, un dia de pont, i per tant és un bon moment per treure qüestions que normalment no tenen espai als diaris. En tot cas, El País, per exemple, parla dels joves que volen tornar a casa, que fan feina fora i que volen tornar a Espanya, en aquest cas. El titular diu que el cas residències es reactiva en les declaracions dels excàrrecs d'Ayuso, parla en concret de la Comunitat de Madrid. El Mundo, en canvi, fa un reportatge també d'un front concret a la guerra d'Ucraïna que compara amb la guerra del Vietnam, un front molt cru i que du molts anys en marxa. El titular diu que el 66% d'espanyols volen eleccions per la degradació de les institucions, en tot cas és una enquesta pròpia del diari El Mundo, i això just quan La Vanguardia diu que Feijóo, del Partit Popular, vol anar més a Catalunya, vol anar més vegades a Catalunya per recuperar vots, i l'ABC, per la seva banda, mostra Venezuela, diu, assetjada pels Estats Units.
I són ara les 8:30. Resumim els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Balears és el territori de l'estat més exposat a la pressió internacional sobre l'habitatge, segons dades del Col·legi dels Notaris. Gairebé 4 de cada 10 pisos venuts les darreres dues dècades a les illes varen ser adquirits per no residents.
I aquesta realitat dificulta l'accés a un domicili per la població local. Jaime Palomera és cofundador del Sindicat de Llogateres.
Si les administracions no vetllen per protegir la població resident, doncs aquesta població resident cada cop trobarà més difícil poder viure a casa seva, al seu barri, a la seva ciutat.
També hi ha hagut un nou rècord en la compra d'habitatges per part de persones jurídiques, és a dir, d'empreses i de societats.
El darrer informe del Consell General del Notariat desvetlla que els edificis comprats a les Illes Balears són els més cars de tot l'estat. Municipis com ara Esporles o Pollença fan feina per poder fixar un preu màxim al lloguer. Daniel Arenas, president de l'Associació Balear d'Immobiliàries Nacional i internacionals.
Compren una vivenda, generalment una casa, i la compren amb una societat, i després aquesta societat pues, tenen accions o participacions i les venen a diferents clients que després poden venir a usar aquesta casa determinades setmanes a l'any. També hi ha alguns clients que ens demanen cases que estiguin en venda amb llicència de lloc vacacional.
I dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Un accident que es va produir ahir al capvespre va ser quan van xocar frontalment dos vehicles. Els ferits són un jove de 19 anys i un home de 66. El segon estava més greu i va haver de ser traslladat amb politraumatismes a l'Hospital de Can Mises.
I de la política, el govern espanyol cessa Antonio Hernández, madreta de Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament.
El Consell de Ministres farà efectiu aquest cessament demà, el cessament d'Hernández, director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern i col·laborador estret de l'exassessor de Moncloa, Francisco Salazar.
I avui és el darrer dia del pont de la Constitució, del pont de la Puríssima, i són molts els que l'han elegit passar-lo a la muntanya.
Més de 600 reserves als refugis del Consell de Mallorca en són testimoni d'aquesta tria i suposa un augment a l'ocupació de més d'un 11% respecte de l'any passat.
I avui també serà una jornada amb molt de moviment als aeroports de les Illes.
Operaran ni més ni manco 400 vols, una vuitantena manco que l'any passat. L'aeroport de Palma és on se n'han programat més, amb 294.
Per cert, que Son Sant Joan ha operat fins ara amb normalitat, malgrat la boira que des d'aquesta matinada s'estenia al sud i a l'interior de Mallorca. L'EMET manté l'avís groc activat per boira fins les 9 del matí. Aquestes dues zones de l'illa. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Boira es passa avui de matí a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca. També esperant boires a altres punts del territori. Aquestes boires s'haurien d'esvair, així com passin les hores, però en qualsevol cas podrien ser presents fins a mitjan de matí, sobretot en el cas de Mallorca. Boires que després, a partir d'aquestes pròximes hores, s'aixecaran en forma de núvols baixos, faran una miqueta la guitza, sobretot a punts d'interior, però no impediran que el sol en general llueixi a partir de migdia. Altra vegada hauran hem de parlar de temperatura impròpia per a ser un mes de desembre, amb valors que podrien superar els 20 graus, sobretot a Eivissa i a Mallorca. Pot ser no tant a la resta. En definitiva, poca novetat a la vista per avui i poca novetat per aquests pròxims dies, perquè la veritat és que mentre continuï l'anticicló aquí a la Mediterrània Occidental, no han d'esperar grans canvis en la situació meteorològica.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:34 minuts, encetant la informació esportiva, i avui ho faim parlant de la Lliga i també del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia de nou. El Reial Mallorca és 16 en 14 punts i acabarà aquesta jornada fora de les posicions de descens. I ho farà gràcies, en part, a la victòria de l'Elx davant el Girona per 3-0. Aquest resultat permet al Mallorca mantenir-se un punt per damunt de la zona perillosa, amb la mirada posada en un enfrontament que serà clau contra l'Elx. Seguim amb més resultats. El València i el Sevilla empataren a un gol a Mestalla i l'Espanyol se'n va dur els 3 punts davant el Rayo Vallecano per 1-0. Tot i que encara s'ha de jugar Osasuna Llevant avui vespre per tancar la jornada, la sorpresa del cap de setmana l'ha protagonitzada el Celta. El conjunt de Claudio Giraldez va guanyar per 2-0 el Real Madrid al Bernabéu amb 2 de Suidberg. I tornant amb el Real Mallorca, el seu capità Antonio Raillo va ser operat ahir a Palma de la fractura al pòmul que va patir en la darrera acció del partit de divendres passat contra l'Oviedo. Tot i l'èxit de l'operació, la incògnita continua sent el temps de recuperació. El Mallorca ha explicat que serà l'evolució del jugador en els pròxims dies la que determinarà quan es podrà reincorporar als entrenaments i, posteriorment, a la competició. I a la primera federació, l'U d'Eivissa no va poder puntuar la seva visita al camp del Sabadell, que es imposà per 2-0. Els catalans, imbatuts a casa aquesta temporada, són segons a la classificació. El primer gol va arribar just abans del descans i l'autor va ser un jugador cedit per la mateixa U d'Eivissa, David Astals. A la represa, els eivissencs ho van intentar, però el penal transformat per Cortés al minut 90 va sentenciar definitivament el duel. Escoltant David del Pozo, jugador de l'U d'Eivissa.
Bueno, creo que ha sido un partido competido en la primera parte. Creo que hemos tenido opción en algún robo y en alguna transición de poder adelantarnos. No lo hemos aprovechado. Y luego creo que en una transición de ellos nos han hecho el gol que nos ha hecho daño. Y bueno, creo que luego hemos salido bien en el descanso. Pero bueno, no hemos podido aprovechar las oportunidades.
I a la segona federació, 4 victòries i només una derrota és el balanç dels equips balears aquesta 14a jornada. L'Atlètic Balears es va endur per la mínima el derbi davant el Porreres. Victòria per 1-0 que permet el de Luis Blanco continuar pressionant el lideratge. Escoltant l'entrenador baleàrico.
Sabíamos perfectamente que nos iban a poner las cosas muy, muy difíciles y era un partido que teníamos que sacar. Ha costado muchísimo porque ellos la verdad que lo han hecho muy bien. Estamos contentos. Está claro que no ha sido nuestro mejor partido, ni mucho menos, pero de donde veníamos, pues bueno, es para estar contento por la victoria.
També va sumar 3 punts l'Andratx, que va superar l'Olot per 2-0. Escoltant Jaume Pasqual, autor del primer gol i jugador de l'equip Andritxol.
Molt contents, en el final individualment content perquè he fet el primer i he participat en el segon i bueno, necessitava una victòria ja i molt contents. I venim de 5 jornades, com dius tu, sense conèixer la victòria, ens ha costat molt aquest partit, ho estem fent bé però hem queixat molt de gols i avui fer porteria 0 era important i bueno, llavors les poques que hem tingut les hem aprofitades i una bona victòria aquí.
I la Societat Esportiva Eivissa va agafar aire amb una victòria important a casa 1-0 davant el Torrentes, el seu entrenador Raúl Cassany.
Molt, molt, molt content, sobretot per els jugadors que han sabut sortir d'on estàvem i remar, treballar molt i al final avui crec que la primera part ha sigut un espectacle, però crec que hi ha que destacar, no?, que l'equip a nivell defensiu està a un nivell molt alt, jugue qui jugue, i bueno, el resultat crec que refleja que, jolín, l'equip s'ha deixat la pell.
I un apunt de futbol sala. Espanya ha aconseguit el bronze al primer Mundial Femení de futbol sala disputat a Filipines després d'imposar-se a Argentina per un contundent 1-5. Una gran actuació que tanca aquesta edició inaugural i que obliga ara a esperar 4 anys per tornar a veure la selecció en un Mundial. I en bàsquet, derrota ajustada del Palmer Bàsquet ahir al Palau d'Esports de Somos. L'equip mallorquí va caure per 64-68 davant del Movistar Estudiantes en un partit molt igualat que es va decidir en els darrers minuts. El Palmer va competir de tu a tu amb un dels rivals més potents de la categoria, però l'experiència dels madrilenys va ser determinant en el tram final. Escoltam el tècnic del conjunt palmassà, Lucas Vitoriano.
Estoy muy contento del esfuerzo que hicieron los chicos que jugaron hoy. Jugamos contra un gran rival que obviamente con la experiencia que tienen supieron jugar con marcadores a favor de 10, 12 o hasta 15 puntos. Y me gustó eso de mi equipo, que nunca perdió la cara del partido, que siempre fue a buscar más. Pero estoy muy contento de la parte defensiva. Creo que este es el camino y ojalá podamos seguir entrenando con todo el equipo, con todo el plantel completo para que empecemos a tener otras sensaciones y poder empezar a buscar triunfos.
I el Fiwi Palma va guanyar 87-86 al Tizona Burgos en un partit molt igualat. Gràcies a un triple de Brian Vázquez a falta de 24 segons per al final, el conjunt de Pablo Cano ha sumat la seva cinquena victòria de la temporada i continua imbatut a Somos. I una altra notícia relacionada amb el món del bàsquet. Espanya va tancar el tercer torneig internacional sub-16 femení d'Eivissa amb una victòria contundent davant Finlàndia per 109-55. L'equip de Javier Torralba va dominar de principi a fi i acaba emportant-se el trofeu, que es queda a casa després d'un torneig molt complet de la selecció. I acabam en Fórmula 1. Lando Norris és el nou campió del món. El pilot de McLaren s'ha proclamat vencedor del Mundial per primera vegada a la seva carrera. A la darrera cursa de la temporada, el triomf va ser per a Max Verstappen, amb Oscar Piastri segon i Norris tercer. Un resultat que ha permès al britànic mantenir el seu avantatge i guanyar el títol per només 2 punts. És el primer Mundial per a McLaren des del 2008 i posa fi a la ratxa de 4 campionats consecutius de Verstappen.
Gràcies, Xisco. Són ara les 8:40. Fem una pausa.
Una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 8, temps ara per l'entrevista. Vos explicam des de l'inici de l'informatiu. Avui és el darrer dia del pont de la Puríssima, una jornada amb molt de moviment als aeroports de les Illes, que operaran més de 400 vols. Són molts, però també els residents que han optat per quedar-se a les Illes. Per això els bars i els restaurants tenien bones previsions per aquest pont. Per parlar-ne, saludant César Amable, que és el president de Piment Restauració. Bon dia.
Sí, buenos días.
Primer de tot, s'han complert les previsions. Ha estat un pont bo per al seu sector?
Sí, s'esperen buenas previsiones para estos días y para este mes de diciembre.
Quin és el balanç que fan del pont des de la seva associació?
Sí, bueno, el puente estuvo bastante animado y todavía hoy hay muchas reservas. Está prácticamente todo el mundo al 80% y pico, 90% de ocupación y se prevé eso, que esté bien, y para la semana siguiente, el fin de semana siguiente y el siguiente, pues estan bastante completes ja.
Clar, li anava a demanar com estan anant aquest mes de desembre, un mes amb molt de dinars i sopars d'empresa i també de Nadal. Com van les reserves? Me comentava que per aquest pont han estat gairebé fregant el 90%. Són també del 90% per aquests dies del mes de desembre, per la resta de cap de setmanes del mes de desembre?
Sí, para las últimas fines de semana, sí. De hecho, más este año lo que pasa, sí, es con la última tendencia, como estos últimos años, de que son más grupos, pero más pequeños. Entonces, con eso da cabida que muchos más restaurantes puedan dar comidas de empresa, porque no es como antes, que eran grupos de 80 a 100, que solamente hoteles y grandes restaurantes podían hacer esas comidas de empresa, ¿no? Ahora están más fraccionadas, inclusive más partidas. No solamente es el fin de semana, hay muchos grupos que vienen por semana, ¿no? Con lo cual es mejor para todos los restaurantes.
Amb l'increment de la inflació, han hagut també d'incrementar els preus en vista als menús de Nadal?
Yo creo que no, los precios más o menos se mantienen. No es decir, ahora viene el Nadal y subimos precios, ¿no? Más o menos los precios se subieron pues cuando la subida del convenio, eso, todo el mundo ajustó un poco sus precios y los costes también, ¿no? Pero no hay una subida significativa. Por ejemplo, el año pasado, de cara a Navidades, subieron muchísimos precios. Este año no se nota tanta subida en la cesta de la compra.
I un dels problemes que habitualment tenen els bars i els restaurants en vista a l'estiu és el de trobar personal. Això està passant també en aquest mes de desembre en què teniu molta feina. Hi ha hagut problemes per trobar personal enguany?
Normalmente no. Ahora en esta época ya han cerrado todos los restaurantes y bares de temporada, se han hecho más por zonas costeras y está todo cerrado, ¿no? Entonces los restaurantes que abrimos o que abren todo el año, pues prácticamente la plantilla la tienen. Si necesitas algún extra para algún día concreto y eso, pero bueno, no hay un problema grave de personal.
I també hem volgut fer balanç del que ha donat de si aquest pont per al sector de la restauració. César Amable, president de Piment Restauració, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe avui dia festiu.
Muy buenas, gracias.
Són ara les 8:46, repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El govern central cessa Antonio Hernández, mà dreta de Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament.
El Consell de Ministres aprovarà demà el cessament d'Hernández, director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern i col·laborador estret de l'exassessor de Moncloa, Francisco Salazar. Les denunciants havien assenyalat el cessat com a presumpte còmplice i encobridor de les conductes atribuïdes a Salazar, tot i que ell ho hauria negat. Diu que ha pactat i acordat el cessament al govern central, que també implica l'abandonament de la seva responsabilitat a l'executiva del PSOE d'Andalusia.
I a Catalunya s'enllesteix la formació d'un equip d'experts en bioseguretat per mirar d'acotar l'origen del brot de pesta porcina a Barcelona. De moment s'ha evitat, diuen les autoritats, que surti de la zona on es va detectar el focus, i el mig centenar de granges de més a prop romanen fora d'afectació.
Un equip que, a banda de recursos humans, també inclourà drons i cans. El conseller català de Ramaderia, Òscar Ordeig, demana que s'eviti condemnar abans d'hora els centres públics d'investigació sobre el qual s'ha situat el focus per la sospita que hagués pogut sortir de les seves instal·lacions.
Un missatge de suport a les nostres institucions. Alerta, començar a fer judicis quan encara no tenim prou informació. Una defensa de les nostres institucions, dels nostres centres de recerca, també, evidentment, dels nostres investigadors, i és una feina de tots continuar tenint més informació per continuar avançant.
Comunitats com Catalunya, Galícia o València impulsen batudes per a caçar porcs senglars i reduir d'aquesta manera la superpoblació, preocupats per la possible propagació de la pesta porcina africana.
I un terratrèmol de magnitud 4 afectat part d'Àlaba aquesta mitjanit ha tingut l'epicentre al nord-est d'Iruña i la profunditat és superficial.
El tremolor s'ha sentit en tot cas en claredat a diversos punts de la província, Burgos, també a La Rioja, a Iruña de la Oca, que és allà on l'impacte ha estat més intens perquè és l'epicentre on s'ha produït. Com dèiem, alguns veïns s'han despertat sobresaltats i fins i tot s'ha registrat alguna rèplica. L'U2 del País Basc ha rebut 143 trucades relacionades amb aquest incident, però reclamen calma perquè no s'esperen altres rèpliques.
I el Partit Popular presentarà una reforma del reglament del Congrés perquè els ministres justifiquin les seves absències durant les sessions de control al govern. A la pròxima sessió hi faltaran 7 ministres.
El Partit Popular acusa el PSOE de voler així evitar respondre al cas d'assetjament sexual de l'exassessor de Moncloa, Paco Salazar, Esther Muñoz, portaveu popular al Congrés.
No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones.
I en internacional, el primer viatge oficial del canceller alemany Friedrich Merz a Israel s'ha reunit amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, a qui ha reafirmat el compromís d'Alemanya amb la seguretat d'Israel i el seu dret a defensar-se.
Merz, però, també ha dit que Israel ha de rendir comptes davant el dret internacional per les seves accions militars, a més d'insistir que la solució del conflicte de Gaza és la dels dos estats. Netanyahu li ha respost.
On the question of two states, now we have a different point of view, obviously.
Sobre la qüestió dels dos estats tenim un punt de vista diferent. El propòsit d'un estat palestí és destruir l'estat jueu. Creiem que hi ha un camí cap a una pau amb els estats àrabs i una pau viable amb els veïns palestins, però no crearem un estat, ha dit, que estigui compromès en la nostra destrucció.
Per cert, que el canceller alemany li ha demanat Netanyahu que no annexioni Cisjordània, qüestió sobre la qual el mandatari israelià ha dit que encara és objecte de debat.
Netanyahu també ha declarat que la segona fase de l'acord de l'alt el foc per la franja de Gaza, que ha de suposar l'entrega de les armes per part de Hamas, és imminent.
I encara un darrer apunt. Aquest diumenge ha mort als 73 anys el prestigiós fotògraf britànic Martin Parr.
Fa prop d'un any que justament va visitar Mallorca per treballar en un projecte fotogràfic de la marca Camper, viatge que va aprofitar també per visitar el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany a Llucmajor.
Són ara les 8:50.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I ens atem la cultura, parlant d'un llibre, Safia El Adam és la veu d'una nova generació de fills migrants que reclamen el seu espai i que posen en paraules la construcció identitària del dol migratori heredat dels seus pares. A la novel·la de ficció Hijas de Immigrantes, l'escriptora i activista antiracista descriu la seva experiència personal. A l'assaig Espanya Racista analitza el racisme històric, estructural i institucional del país on ha nascut i crescut i ho resumeix així.
Som un país que som estructuralment i institucionalment racista, que mai ha fet un treball de reconèixer aquest racisme històric ni de reparar, doncs crec que és molt necessari per evitar doncs, continuar violentant a les persones racialitzades i migrades que, i filles d'immigrants, no?, que hem nascut al territori i que formem part d'aquesta societat.
Quiné Dianye, també activista antiracista, defensa el treball de Safia com un autèntic referent.
Crec que aquest tipus de llibres són una eina d'empoderament, ja que amb autores com la Safia, que han fet un gran treball, també han sigut referents per nosaltres i nosaltres també ens empoderem per ser referents per les que venen.
Són veus que ens ajuden a posar nom a realitats que fins ara quedaven invisibilitzades.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera comú.
I el govern ha anunciat el certamen L'Opida Formentor, ho ha fet en el marc de l'any Costa i Llobera, que commemora els 150 anys de la publicació del poema L'Opida Formentor. El premi tindrà lloc l'any que ve i podran participar tots els centres educatius. A més, tindrà tres categories diferents, la de dibuix, narrativa i també la de poesia. Antoni Vera, conseller d'Educació, n'explica els objectius.
Acostar els nostres escriptors, la nostra literatura, la literatura feta a les Illes Balears, els escriptors illans, a tots els nostres escolars, perquè són, evidentment, un cabdal cultural, històric, i en aquest cas amb un valor literari molt important, que els alumnes i les generacions futures han de conèixer i han de fer per viure.
És una molt bona iniciativa per rememorar l'Opí de Formentor com a una de les obres més universals de la literatura mallorquina.
Aquesta terra, sa vida no sustenta, revincla per la roca sa poderosa arrel. Té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta. Imatge domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Per ell la terra és dura, més besa son ramatge, el cel que l'enamora i té llampi l'oratge per a glòria i per delit. Oh sí, que quan allora bremolen les ventades i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, i llavors ell riu i canta més fort que les onades, i vencedor es polsa damunt les nuvolades sa cavallera.
I vols parlar ara d'uns altres premis, en aquest cas de cuina.
Salsa agredolça que corre per ses meves venes. Sa mel de sa flor, sa picada de baies.
El camí per representar Menorca a l'European Young Chef Award 2026 ja ha començat. Seran en total 9 demostracions de cuina en viu durant el mes de desembre que aproparan el públic de l'illa la gastronomia menorquina.
Oxigen. Balla, balla aquest ritme abans de que arribis final. Balla, balla amb ossos i músculs i oxigen. Balla, balla aquest ritme.
La cita s'ha encetat amb Aitana Mas Infante, una jove cuinera d'Es Castell que ha preparat a l'Escoleta de Soleat uns canelons amb xai menorquí, una crema de formatge i una emulsió de mel tèbia amb sobrassada. El públic ha pogut degustar de manera gratuïta aquests àpats.
He hecho unos canelones rellenos de cordero, llevará una crema de queso de Mahón por encima y un aceite de miel aromatizado con sobrasada y pues para decorar un poco de sobrasada por encima.
Avui, segona sessió de degustació a la plaça d'Espanya de Ferreries. No vos la podreu perdre.
S'eufòria de llaus, d'esclaus, fora claus i cadenes. Balla, balla aquest ritme amb ossos i músculs i oxigen. Balla, balla aquest ritme abans de que arribis final. Balla, balla amb ossos i músculs i oxigen.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 del matí a un avançament musical.
Remeis a ses voreres, tothom cuida ses seves. Els ponts i ses finestres, ses bústies i els llindars. Fues caigudes ballen amb es vent, amics o anònims tothom es té en ment. Portals que juguen els dies que plou, un bot i ets fora i torna
tornes quan vols.
Aquesta cançó que escoltam és Tornes quan vols, ara ho sentíeu, és el nou single del cantautor menorquí Blai Barber.
Sense germà, busca doncs i esclata sangs, vinyes verdes brotaran.
Està inspirada en Aleó, el seu poble natal, i parla de les petites coses, dels detalls de la vida quotidiana. L'artista Núria Gallostra és qui ha il·lustrat cadascuna de les escenes i els versos del videoclip, i el músic Pep Villalba n'és el productor. És Tornes quan vols, el nou single del cantautor menorquí Blai Barber. Amb ell arribarem a les 9, després repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns.
Barbers i floristes amb mans també fan art. Persianes mig obertes, botigues amb encant. Uínders i balcons, converses en esforn. Places de germanor que abracen sa calor. Caigudes ballen amb esvent, amics o anònims, tothom es té en vent. Portals que juguen els dies que
hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dilluns, darrer dia avui del Pont de la Puríssima, una jornada amb molt de moviment. Als aeroports de les Illes operaran més de 400 vols, una vuitantena menys que l'any passat. L'aeroport de Palma funciona amb normalitat, malgrat la boira espessa que s'escampa a la zona des d'aquesta matinada. En aquest aeròdrom és on s'han programat més operacions per avui, 294, mentre que n'hi haurà 74 a Eivissa i 36 a